Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Artur Mas s'ha tornat a responsabilitzar de la consulta del 9-N. Ha estat en el torn final de paraula i l'expresident ho ha justificat per la demanda de la gent i del Parlament de Catalunya. Tot i això, Mas ha defensat que no ha comès ell cap delicte, com tampoc Joana Ortega i Irene Rigau, i tampoc Francesc Homs. Artur Mas ha subratllat que l'èxit del procés participatiu no va agradar determinades instàncies de l'Estat i del govern espanyol, i com que es va considerar un desafiament, ara es pretén que es pagui per part d'alguns, segons ha afirmat. Mas s'ha preguntat quants judicis d'aquestes característiques s'haurien d'haver celebrat tenint en compte les desobediències que el govern espanyol fa constantment, segons ell, al Tribunal Constitucional. Aquestes paraules de l'expresident de la Generalitat han estat presents a la sala després de la lectura de les conclusions que han fet el fiscal Emilio Sánchez Ullet i també els advocats de la defensa i de l'acusació. Està previst que avui el judici quedi vist per a sentència. Les primeres condemnes porten a presó els cervells de la trama Gürtel. En el primer judici s'ha enviat a la presó els directius de la trama. A més, un jutge ha condemnat a 13 anys de presó Francisco Correa i Pablo Crespo. Per la seva banda, Álvaro Pérez ha estat condemnat a 12 anys de presó. El jutge condemna també a 9 anys de presó l'exconsellera valenciana i l'expresidenta de les Corts d'aquesta comunitat, Milagrosa Martínez. El cas va quedar vist per a sentència a mitjans d'abril de l'any passat, però la resolució s'ha conegut 10 mesos després. La compravenda de pisos ha pujat d'un 20% durant el 2016 i per tercer any consecutiu, segons l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra és de 400.000 habitatges venuts. En relació amb el 2015, l'augment ha estat superior al 13%, la pujada més forta des del 2000 i la tercera més elevada des de l'inici de la crisi. A Catalunya, la pujada ha estat superior al 20% amb més de 660.000 pisos venuts. I Elton John actuarà a Barcelona el proper 3 de desembre. La promotora de concerts Live Nation ho ha anunciat aquest matí. El cantant anglès oferirà un recital on s'inclouen tots els grans èxits de la seva carrera musical i ho farà acompanyat per la seva banda Wonderful Crazy Nights, després de visitar per últim cop Barcelona el 2014. El cantant tocarà els seus 4 àlbums en directe, 5 bandes sonores i més d'una dotzena de temes musicals. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Lluís Torrelles i tot l'equip.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el viatge. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm en uns filats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides, recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Tot just passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. I sigueu molt benvinguts una tarda més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 10 de febrer del 2017 i estem contents, estem feliços, com cada dia, com cada tarda. Per què? Doncs perquè estem amb tu. Avui tenim cinema, llibres, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i un afegit d'aquesta setmana, que a partir d'aquesta setmana ho tindrem cada divendres, que és la brúixola emocional amb Virgínia Villarroya, un espai que ja coneixeu d'altres dies. Doncs ara el tindrem els divendres i, per tant, abans d'acabar aquest programa podreu sentir aquest espai de llibres, etc., de la Virgínia Villarroya. Però abans de començar, abans de parlar amb el Miguel Fernando, que ja el tenim aquí, és el moment de recordar els nostres contactes, que ja ho sabeu, això ho teniu des de sempre. Els telèfons 93-409-2771 i el 93-409-2772, això pel que fa als números de telèfon, però també tenim les xarxes socials, la presència a les xarxes socials, al nostre Facebook, que es diu Com el programa, Estem amb tu a Facebook, i també al nostre Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio. Per tant, ja ho sabeu, Twitter Estem amb tu Ràdio, Facebook Estem amb tu. Dit això, ara sí, comencem. I amb aquesta sintonia, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, una setmana més, què tal portes la ressaca del
molt
programa
bé, molt
dels Goya?
A veure, els Goya no va ser ressaca perquè va ser dissabte a la nit.
Ah.
De 10 a 1.
Ah,
clar,
bueno,
tenies
home,
el diumenge per descansar.
Clar.
Els Oscars són ressaca perquè acaben la matinada del dilluns, que és el dia que també hi ha programa.
Per suposat.
Que evidentment aquest dia sí que dors menys hores.
Ui.
Però parlem de la notícia de la setmana, i és que ahir dijous es van obrir les portes del nou Festival de Cinema de Berlín. És el festival número 67, l'edició número 67, i cal dir que La pel·lícula que va inaugurar ahir el certamen és la pel·lícula Django. És una pel·lícula que ha dirigit el director francès Étienne Comart, fins ara conegut com a productor i guionista. I Django és una pel·lícula biogràfica sobre aquell famós guitarrista gità de jazz, Django Reinhardt, cuya família va ser perseguida pels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Cal dir que el president del jurat d'aquest festival de Berlín és el director holandès Paul Verhoeven, recordem, la darrera pel·lícula seva, que és ell, que va guanyar justament el Goya a la millor pel·lícula europea. I cal dir que el guardó més important, que és l'Os d'Or, es donarà el 18 de febrer, i el dia 19 es farà la cloenda del festival. Són 11 dies que es veuran 400 pel·lícules.
400 pel·lícules. No està pas malament, eh?
No, de 70 països. A la Berlinale programa tant pel·lícules d'autor com grans produccions nord-americanes. Entre aquestes destaquen Logan, el tercer capítol de les aventures del superheroi Wolverine, amb Hugh Hudson.
T'he de dir, Hugh Jackman,
ets
jo sóc fan absolut, i tinc unes ganes de veure aquesta pel·lícula.
Per això t'ho dic. I després, Transporting 2, del britànic Danny Boyle, que és la seqüela d'aquella famosa pel·lícula, i pel·lícula molt polèmica, dels anys 90. I juntament amb aquest tipus de cinema, diguem, més de blockbuster, més de consum, estaran grans produccions de cineastes europeus, i amb aquest concepte d'autor, com la Agnieszka Holland, la directora d'Europa Europa, i el romano Karim Peternetzer. Per tant, amb el començament del Festival de Berlín, ja pot dir que comença la temporada de festival, perquè després ja vindrà Cannes, Venècia,
sí,
Sant Sebastià,
etc.
I per tant, ja podem anar a l'estrena. Aquesta setmana hi han 5 estrenes tan sols.
Home, és una setmana molt tranquil·leta, no has tingut treball, eh?
Molt tranquil·leta, molt raro, molt estrany, però fill meu, és el que hi ha. I jo vull fer una tria de dues pel·lícules, i després recuperaré una del passat divendres, del dia 3, que no vaig poder veure, i després us explicaré per què. Però comencem amb la pel·lícula que jo vull recomanar, la primera, que es diu, per mi és una meravella, i es diu Felices Sueños. És una pel·lícula que han signat un dels grans directors italians, com és Marco Bellocchio. Recordem que Marco Bellocchio, director de pel·lícules com Vincere o La sonrisa de mi madre, pertany a aquella famosa generació que va, diguem que va fer el canvi d'estil de la Nouvelle Vague, del neorealisme, al cinema italià més polititzat, més modern, amb Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Valerio Azzurri, Pasolini. Pues bien, Marco Bellocchio, a un puny en tasca, las manos en el bolsillo, va ser un director que va demostrar que era una persona amb molta força, i justament és el que fa amb aquesta nova pel·lícula que es diu Felices Sueños. És una pel·lícula sobre el dol, sobre la pèrdua d'una mare. Ja havia tractat el tema de relació fills i mare amb altres pel·lícules, molt ben interpretada per Valerio Mastandrea, que recordem feia la pel·lícula La prima cosa bella i Viva la libertat, i que al llarg de la vida d'aquest home descobreix com va ser l'amor de la seva mare quan ell era un nen petit. És una pel·lícula que juga molt amb els canvis de temps, o sigui, amb els flashbacks, però que està molt ben portada pel Marco Bellocchio. Pel·lícula dura, perquè evidentment és una història tràgica la que viu aquest home, un home que s'ha convertit mitjançant l'afició del seu pare pel futbol en un periodista esportiu reconegut en el seu país, i que quan mor el seu pare ha de tornar a la casa familiar per buidar-la. Ja saps tu que buidar una casa de records, de fotografies, de mobles, d'objectes, de cartes, d'escrits, és dur, no? De roba. I justament quan ell comença a buidar aquesta casa perquè la va posar a vendre, perquè ell viu en un altre lloc, comença a descobrir com va ser l'amor i la història de la seva infantesa, l'amor de la mare i la seva història d'infantesa. Però escoltem, si et sembla, millor el tràiler, perquè donarà més idea de què va la pel·lícula.
Máximo, ahora mamá es tu ángel de la guarda. Vamos a rezar juntos por tu mamá, ¿de acuerdo?
¡No puede haberse ido así sin ni siquiera decirme adiós!
¡Mamá!
Soy huérfano de madre desde niño. Ahora ya soy 5 años mayor que ella. Me impresiona mucho.
¿Había sufrido antes algún ataque de pánico?
No.
¡Ríndete!
¿Cuándo irás a ver a tu mamá? Enrico me dijo que vive en Nueva York.
En Navidad.
Tu mentira es inofensiva para los que la escuchan, pero no para ti.
Sí, aquestes paraules que les diu un sacerdot al protagonista són molt certes. De vegades hi ha mentires que als altres no fan mal, però tu mateix sí. És una pel·lícula molt interessant també quan ell diu he fet 5 anys més que la meva mare, i això em posa malament, és cert, quan va morir la seva mare, i ell ja és més gran que quan la seva mare va morir. Pel·lícula, molt, ja dic, molt interessant. Però també molt interessant, molt important, perquè per mi és una diatriba magnífica sobre el tema de la especulació immobiliària, és Doña Clara, Aquarius. Aquí a Espanya s'ha titulat Doña Clara, a Brasil, que és pel·lícula brasileña, es titula Aquarius, i que està dirigida per Kepler Mendoza Filho, que és un director, i aquesta és el segon llargmetratge, és un home que viu a Recife, que havia fet molts curtmetratges documentals, i que amb Doña Clara té una història meravellosa. Comencem dient que és una pel·lícula feta a mida de la seva gran protagonista, la famosa actriu brasileira Sonia Braga, que ha triomfat amb el cinema nord-americà, que viu als Estats Units, però que quan va llegir el guió li va agradar molt i va dir que sí, que acceptava treballar en la pel·lícula. I és una història sobre, jo diria, és una història d'una persona gran, però també és una pel·lícula sobre el moving. Ja saps, allò que fan a les immobiliàries, de voler treure d'una casa a un inquilí perquè, sí, o a un propietari, perquè volen derruir i fer un nou edifici, especulació. El que és l'especulació. No? I és la lluita d'aquesta dona, que es diu Clara, que havia estat una prestigiosa crítica musical, per tant, vol dir que viu en un apartament de Recife, en un edifici d'aquests singulars de Recife, pràcticament a peu de platja, que viu pues, en un espai d'una dona de cultura, sobretot de cultura musical. S'escolta molta música clàssica, molta música brasileira, i que, clar, té una col·lecció de vinilos, però no fa mala cara a les tecnologies modernes, perquè hi ha una periodista que li fa unes preguntes, i en lloc de preguntar-li per la música, le pregunta, ¿y usted creu en las tecnologías? Porque usted veig que tenemos vinilos, pero resulta que no le agrada el compacte. Diu, no, jo és que escolto tot, escolto internet també, tal i qual. I la pel·lícula és la història d'aquesta dona que es nega a sortir del pis quan ja tot l'immoble està buit.
I llavors
comença
ella.
El mobbing, no? Comencen pues, a arribar gent invitada pels propietaris, que són una immobiliària, van al pis de dalt d'ella i comencen a fer festa, a posar soroll. Després van un grup de gent d'una religió d'aquelles de Brasil, va gent a pintar la paret, a fer coses, no? I, esclar, ella es dona compte de que hi ha tot un mobbing per treure-la. Inclús, fins que al final es descobreix ja el mobbing del mobbing, és a dir, l'atac més terrible que es pot fer a un edifici. No diré més perquè penso que si la pel·lícula té, a part de la magnífica interpretació de Sonia Braga, que té 65 anys i està extraordinària, està d'una dona d'una bellesa i d'un senyorio impressionant, és al final de la pel·lícula, que és una metàfora, magnífica metàfora, sobre com, per dir-ho així, el mobbing immobiliari és el que destrueix, o els que especulen amb els pisos, amb l'aspecte immobiliari, són els que destrueixen justament les cases, els edificis, no?
Sí,
a mi em sembla una pel·lícula extraordinària. Cal dir que la pel·lícula, tenint tan sols... Jo penso que s'estrena també doblada, però no estic segur. El que sí es pot veure, jo penso que, a veure, el brasiler, si tens subtítols, a més, en aquest cas seran títols en castellà, pots-lo entendre molt bé. Per tant, escoltem un petit el tràiler de com funciona Doña Clara, aquesta magnífica pel·lícula interpretada per una gran Sonia Braga.
Boa tarde.
Seu Geraldo.
Como vai?
Conversa.
Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento.
Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso.
A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote.
Existia?
Não teve nem curiosidade de saber o que era?
Não.
Isso é minha irmã, né?
E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso?
A senhora está vivendo num prédio que não tem conforto, que não tem segurança, que não tem estrutura nenhuma. Ele está vazio.
Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho.
Isso aqui está sob minha responsabilidade. É meu primeiro projeto e eu vou atacar.
El to és bastant evident, no?
Sí, fins i tot que està brasiler, però es pot entendre bastant. Sí. I anem a la tercera pel·lícula. Vull explicar per què recupero una pel·lícula del divendres dia 3, és a dir, de fa una setmana, que en el seu moment no vaig poder veure, per una raó molt lògica, perquè la Universal, que és la distribuïdora d'aquesta pel·lícula, no va voler fer passe per les mitjans de comunicació. O sigui, va ser un passe molt restringit. Dic això perquè els oïdors i els aficionats al cinema tenen que entendre que els crítics passem tota la setmana, tots els matins de la setmana i alguna tarda, veient el cinema que s'estrenarà el divendres, perquè si no és impossible tant escriure i publicar. Ja saps que les crítiques de cinema als diaris, el periòdico, El País, El Mundo, Avui, etc, surten els divendres.
Clar, però s'han d'escriure abans.
I és el dia, però s'han d'escriure abans, clar. Com mínim necessites haver vist la darrera pel·lícula divendres al matí, ahir dijous al matí, per el divendres, el dijous a la tarda, poder escriure i deixar-lo ja perquè puguin, o escriure el divendres al matí perquè puguin sortir els diaris, no? Per tant, evidentment, jo he recuperat una pel·lícula que dic que l'he recuperat perquè penso que és una bona pel·lícula, fins i tot que a mi no he tingut una empatia com amb altres pel·lícules, però que és una pel·lícula que ha tingut ja premis, Globus d'Or, està nominada als Oscars, i que, a més, és una pel·lícula important, fins i tot que torna a tocar un tema sobre el dol i sobre la culpabilitat i el perdó dels pecats, per dir-lo així, que es diu Manchester frente al mar. És una pel·lícula que significa la darrera pel·lícula del Kenneth Lonergan, un director del qual podem recordar dues pel·lícules com Margaret i Puedes contar conmigo, i que té com a gran protagonista el Casey Affleck, el germà del
Ben Affleck.
És un actor molt diferent a ell, molt més contingut.
Molt més emocional, crec. No?
Sí, recordem pel·lícules com Triple 9, En un lugar sin ley, que està acompanyat per Michelle Williams, Kyle Chandler i Lucas Hedges. La pel·lícula és la història d'un noi, Lee Chandler, que viu a Boston treballant d'un manitas que treballa en tres edificis i que li criden quan hi ha una fuita d'aigua, quan hi ha un problema elèctric, quan l'escala està bruta, quan s'ha d'arreglar una porta o una finestra, i que fa aquest de llonça sempre de forma molt silenciosa, inclús molt despectiva amb els inquilins que té que ajudar. Inclús té un petit incident que li provoca una relació difícil amb el patró, fins que en un moment li criden de que té una desgràcia familiar perquè el seu germà gran s'ha mort. I llavors va a veure el seu nebot, que és un noi de 16 anys, però amb el qual ha tingut molta relació, perquè la pel·lícula juga amb el present i amb els flashbacks, és a dir, amb els records d'ell, de la relació amb el seu germà, també la relació amb la seva exdona, i tot això serveix perquè ell torni a Manchester, una localitat de la zona del nord de Boston, que està justament donant al mar, i que ell torni a viure el moment que va fer que ell tingués que fugir o sortir o anar-se d'aquesta ciutat per una desgràcia que va viure. No vull explicar més perquè vull que la gent, el espectador, visqui una mica la sensació d'angoixa, de culpabilitat que viu aquest home. El Lee Chandler, molt ben interpretat pel Casey Affleck, que evidentment és la part important perquè ell porta el pes de la pel·lícula. Però també és cert, i jo penso que en aquest sentit s'ha de dir, que el que fa de nebot ho fa molt bé. O sigui, és un actor jove, molt interessant, que evidentment sap donar també l'emoció que té la pel·lícula, no? És l'actor Lucas Hedges, que realment fa la contraposa el seu conflicte de que ha mort el seu pare, que la seva mare l'ho ha deixat perquè l'ha abandonat i s'ha casat amb un altre home, i que té que viure l'amor del pare, inclús amb tot el que és la visió del cadàver, com l'oncle prepara l'enterrament, tota aquesta situació que sempre és dura, sobretot per un nano d'uns 17 anys que està esperant ser més gran d'edat per poder ja prendre les seves decisions, perquè resulta que el pare, el germà gran del nostre protagonista, té una barca de pesca que, clar, quan ell encara no té l'edat, la barca s'ha de vendre, la casa que viu també. Tot això crea un conflicte entre el tiet, l'oncle i el nebot, que hi ha una mena, diguem, de problema, perquè el germà gran ha nombrat el seu germà petit com a tutor d'aquest noi que encara no té majoria d'edat. I aquest enfrontament és el que va a poc a poc explicant aquesta història tan dura, tan desagradable, que ha entusiasmat a la crítica. Cal dir que jo penso que el 90% de la crítica del nostre país, tant d'aquí de Barcelona com de la resta de l'Estat, ha estat sempre amb opinions superfavorables, però com sempre, i a mi és el que m'agrada, sempre hi ha hagut veus dissidents, jo estaria més al costat d'aquestes veus dissidents,
apa,
com la del Carlos Boyero, com saps, el conegut crític del País, que ha fet un comentari una mica advers, evidentment raonable, és a dir, de forma, no dir, és dolenta i tal. No sé si, mira, tinc un invitat al telèfon que és el que ha editat justament aquest comentari que jo volia llegir.
Ah, doncs mira.
Hola, bona tarda, José López Pérez.
Doncs molt bona tarda, Miquel, i moltes gràcies una altra vegada
a tu per estar amb nosaltres. No, estava comentant amb el Lluís Torrelles que tu has editat el famós Martes Crítico de l'OTI,
sí.
On l'OTI reprodueix un fragment de la crítica del Carlos Boyero, amb la qual jo estic molt d'acord, que diu, i lo dic amb l'idioma que l'ha escrit el castellano, diu: me parece un ejercicio autocomplaciente, fatigoso e irritante de alguien empeñado en contar una tragedia de forma distinta, despojándola de recursos melodramáticos que manipulan al espectador convencional, intentando fatigosamente ser enigmático para lograr el mejor realismo. Bueno, jo quasi signaria aquestes línies perquè te lo vaig comentar abans d'aquesta xerrada per micro, de que a mi no m'havia empatitzat. La pel·lícula em va deixar bastant... A més, que me recorda molt Sueños Felices, vull dir, és, en el fons, la mateixa història, la pèrdua d'uns éssers estimats, no? I a més, d'una forma molt diferent. Però les dues són històries tràgiques, estàs d'acord, no, José?
Les dues són tràgiques, però no estic gens d'acord amb la majoria d'afirmacions aquestes. Aviam, la pel·li del Marco Bellocchio mostra la perspectiva d'un nen que viu una tragèdia enorme amb la mort, desaparició, no spoiler, farem spoiler de la pel·li,
no, no facis spoiler,
de la seva mare.
Sí.
I això li afecta de manera greu quan ja és adult i és un escriptor famós. Això tampoc és un spoiler.
Un periodista esportiu famós, sí. I, en canvi, en Manchester frente al mar no és això. No l'expliques, tampoc, eh?
No l'explico, ni molt menys. En Manchester frente al mar, la pel·lícula treballa fonamentalment els flashbacks i és una enorme tragèdia, però causada de manera involuntària pel protagonista, en aquest cas, el Casey Affleck. Jo crec que aquesta, per mi, és una pel·lícula molt meritòria perquè no dona concessions, o sigui, fa tot el contrari que faria el Juan Antonio Bayona. El Juan Antonio Bayona el que busca és, en totes les seves pel·lis, el mocador constant de l'espectador. En canvi, aquest exercici de contenció t'explica aquesta gran tragèdia des de dintre i les seves conseqüències emocionals.
Pues perdona, José, jo sé de gent que ha plorat veient Manchester frente al mar, eh?
Home, sí, no hi ha dubte.
Amb la qual vol dir que també va a la part sensible.
Sí, però no busca, ja t'he dit, que estiguis constantment...
Però no fes una pel·lícula, com deia el Carlos Boyero, que, com sabem, és un crític molt sempre polèmic, que és una...
Sí, i amb el que no acostumes a coincidir, eh?
No, doncs pues en aquest cas sí, per això ho destaco, perquè jo estic d'acord que és un exercici autocomplacent, que és irritant. Vull dir, és que arriba un moment que dius, bueno, i tot això, i què?
No, jo no estic d'acord.
Bueno,
o sigui, ell el que fa és...
Tu la defenses. A veure, del 0 al 10, quina nota li poses?
Pues li posaria entre un... No m'agrada jugar a aquest joc, ja ho saps. Entre un 8 i un 9 li posaria aquesta
pel·lícula. Bueno, jo li poso un 6. Vinga.
Bueno.
O sigui, que li donem aprovat el... José, gràcies per la teva trucada, per la teva participació al programa. Com sempre, un plaer les teves opinions. Bé. I terminem aquest espai ja de les estrenes. Aquesta setmana amb molt poquetes, José? 5? 5, no?
Sí, cinc. Aquest cap de setmana 5, perquè també és que ocupa moltíssimes pantalles, unes 900.
Ja.
La nova pel·lícula de Les ombres de Grey. Les ombres de Grey més oscures.
No en parlem d'això, sisplau.
No en parlem d'això. José, moltes gràcies, una abraçada i ens parlem. Adéu-siau.
Un altre per vosaltres. Gràcies.
I escoltem ja com a sortida de les estrenes el tràiler de Manchester frente al mar. El Manchester nord-americà, eh?
Ja això mateix, hi ha un Manchester d'Anglaterra, no és
Boston,
aquest.
No tens que veure.
Si te llevaras a uno de los dos a una isla sabiendo que estarías a salvo porque sería el que mejor iba a cuidar de ti, entre tu padre y yo, ¿a quién elegirías?
A mi padre.
No creo que te equivoques. Hola, soy Lee. ¿Qué le ha pasado a mi hermano?
Así que ese es Lee Chandler.
No lo entiendo.
¿Qué parte no comprendes?
No puedo ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado. Creo que su idea era que te reubicaras.
¿Reubicarme? Bueno, ¿dónde? Tú. ¿Aquí?
Verás, yo tenía entendido que pasabas temporadas aquí.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
Radio Estel. Barcelona, 106.6.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
A l'Hotel de Serres t'esperen tres espais únics pels teus moments únics. El Sueño, la nostra terrassa a l'àtic, amb bar, piscina i vistes al Mediterrani. Lenin, perfecte per un cafè a mig matí o per tastar els millors còctels amb la música del nostre DJ. I el privat del nostre restaurant, l'Informal, amb capacitat de fins a 120 persones, on tastareu la millor cuina del xef amb estrella Michelin, Marc Gascons. Tres espais totalment privatitzables pels teus moments més especials. Descobreix tot el que l'Hotel de Serres t'ofereix a hoteldeserresbarcelona.com i al 93 169 1868.
Ràdio Estel.
Bé, Miguel Fernando, i ara és el moment de conèixer el teu convidat d'aquesta setmana. Amb qui parlarem?
Pues bé, Lluís, sí, tenim avui una invitada d'honor i, a més, amb un tema molt important. Suposo que tothom estarà d'acord que la pel·lícula, diguem, guanyadora de tots els premis, de moment, dels, diguem, de les acadèmies que s'han donat aquest mes de gener i febrer, primer els Gaudí, després els Goya, ha estat la darrera pel·lícula de J.A. Bayona, Un monstruo viene a verme. I per què parlem d'Un monstruo viene a verme? Perquè ha sortit un llibre, justament abans de donar-se els premis, que es diu Un monstruo viene a verme, el arte de la película y la visión de sus autores. Es obra de la periodista y crítica de cine Desirée de Fez, lo ha editado Norma Editorial y estamos ante un libro absolutamente de estos de lujo, un libro de tamaño apaisado, 31x22, 328 páginas, ilustrado a todo color, tapa dura. Es realmente un objeto, no más que es un libro objeto, por decirlo así. No sé si su autora, la seva autora, que es Desirée de Fez, estará de acuerdo con mí. Desirée, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal está?
Muy bien, encantado que estés con nosotros, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y yo
igualmente
te decía,
por invitarme.
Yo te decía que el libro es casi un objeto libro o un libro objeto, ¿no?
Sí, no, totalmente. De estos libros que yo siempre digo que son libros que te tienen que regalar, ¿no? Porque parece
exacto.
que son libros que no te compras, ¿no? Que piensas, uy, esto tan lujoso, tan casi es como un regalo. Pero sí que es verdad que Jota, que como tú bien sabes, que también le conoces, es ultra perfeccionista, no entiende las cosas si no están hechas, bueno, totalmente cuidadas, perfectas, elaboradas, con la que su obsesión con el libro, al que le dedica casi tanto tiempo como a las películas, porque ya te digo yo que pocos directores se me ocurren que estén tan implicados en cosas paralelas como libros, ediciones de DVDs y demás, como
Bayona. Hay que decir una cosa, un antecedente, que tú ya habías hecho otro libro, Primo Hermano,
sí,
o Hermano Mayor, sobre lo imposible.
Sí, exacto. Yo había hecho algunos textos para el libro que se hizo del orfanato, pero que era un libro mucho más sencillito, y luego hice el de lo imposible, y ahora he tenido...
Que ya fue tu primera aventura en solitario, con las películas de Bayona, ¿no?
Exacto, sí, totalmente. Y él lo que te decía es que siempre intenta ir más allá. Entonces, en los dos casos, tanto en el caso de lo imposible como en el caso de Un monstruo viene a verme, él entendía que estos libros tenían que ir más allá del simple libro un poco de promoción, ¿no? Que muchas veces salen estos libros para apoyar el estreno de una película y queda simplemente en eso. Y
aquí, si me permites, Desirée, hay mucha tradición en el cine americano.
Exacto.
Prácticamente Star Wars, todas las grandes blockbuster se han hecho libros.
Exacto, es muy cuidado, incluso se van haciendo libros de homenaje, ¿no? 20 años de, no sé, Cazafantasmas,
sí.
Que es al futuro. Y
exacto, sí.
Y yo creo que es bonito porque dejas constancia de una serie de cosas, de variables que juegan un papel muy importante en las películas y que luego al final pasan al olvido porque lo que queda al final es la película y la labor del director, ¿no? Entonces Jota siempre tiene como muy claro que en estos libros hay que explicar de una forma súper detallada todo el proceso de creación de las películas, pero no solo a nivel formal, no solamente la parte técnica, sino también un poco la implicación personal que ha habido por parte de toda la gente del equipo en las películas, teniendo encima la suerte de que son películas que emocionalmente son súper ricas, con lo que el trabajo del equipo no es precisamente simplemente técnico, ¿no? Sino que hay muchísima implicación emocional en la película.
¿Y esto?
Incluso en el libro...
Sí, esto lo has podido experimentar tú misma porque prácticamente has entrevistado a todo el equipo,
a todo el equipo, sí.
A lo que se llama el equipo artístico y el equipo técnico, ¿no?
Claro, yo siempre le digo, le hago bromas a Jota, digo, en la próxima peli, si me das el libro, yo creo que me vas a hacer entrevistar hasta los del catering, porque es como que no se le escapa, no se le escapa a nadie, exacto. Pero eso es bonito, ¿no? Porque este es un director que, de hecho, al final el espacio que hay que dedicarle a él, la entrevista principal, para él es como lo último, o sea, él siempre cree que tienen que expresarse todas las personas que forman parte de su equipo, y entonces siempre he tenido la suerte, tanto en el caso de Lo Imposible como en este libro, de estar súper implicada en todo el proceso de creación de la peli. Es bonito porque de alguna forma te hacen sentir hasta parte del equipo, ¿no?
Claro,
te invitan
claro,
al rodaje, pasas muchas horas con ellos, rompes un poco esta cosa que tú lo sabes de las entrevistas de prensa, que al final te dan 5 minutos y de ahí tienes que rascar, y
es totalmente diferente, claro, tú estás ya implicada en el proyecto, lo vives exacto, igual que el resto de la troupe, por decirlo así, que está alrededor de Jota.
Y te emocionas como ellos con todo lo que tienen que ver con la peli.
Y te das cuenta de las dificultades técnicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Exacto,
independientemente que después la película te empatice más con ella
más
o no empatices tanto, sí. Hay que decir precisamente que el libro está enriquecido por esas entrevistas con todos los componentes, desde el director, evidentemente, que además tiene una entrada al libro del propio Bayona, que se titula Contar la Verdad. Después entrevistas con, yo diría, que todo el equipo técnico y artístico,
exacto,
principalmente con el novelista Patrick Ness, co-guionista y autor, evidentemente, de la famosa novela llevada al cine. Y después, pues, con otros miembros del equipo técnico. Y, por ejemplo, para mí una entrevista muy interesante que haces es con Fernando Velázquez, ganador,
exacto,
evidentemente, del Goya a la mejor partitura. Porque la música de Un monstruo viene a verme es una parte importante,
es una
también
pasada. Sí.
Y decir que el libro además está ilustrado, bueno, brutalmente. Se puede decir que la palabra
esto es brutal. Sí que te digo, que toda esta cosa de las fotos, claro, yo ante una película así, tú no puedes imaginar cuando haces un libro así el trabajazo que hay por la cantidad de material del que disponen, de arte de la película, de bocetos,
storyboard, todos estos, sí.
Es una barbaridad. Y aquí realmente han sido Jota y su hermano Carlos, que trabaja muchísimo con él, quien se han encargado como de la selección de todo este material visual para que fuera la representación más fiel posible de lo que ha sido el proceso de hacer la peli. Con lo que cuando digo esto de Jota totalmente implicado en el libro, vamos, no lo digo por decir, o sea, realmente toda esta labor titánica, porque es una barbaridad. Yo recuerdo cuando me pasaron el primer disco duro con material de la película visual y pensé, madre mía, ¿por dónde empiezo? Porque era una barbaridad la cantidad de cosas que hay. Y ellos sí que se han encargado de hacer esta selección. Luego, aparte, hay toda la foto fija de la película, todas las fotos hechas del rodaje, que son preciosas. Hay muchísimo material visual. Yo creo que para la gente que le gusta la ilustración, que para la gente que le gusta todo el proceso de making of de una película, es un libro muy, muy, muy rico.
Desiree de Fez, autora de este maravilloso libro que ha editado Norma Editorial. Si te parece, escuchemos un fragmento del tráiler de Un monstruo viene a verme para recordar precisamente esa fuerza emocional y también la fuerza cinematográfica que Bayona le da a sus películas.
Vale, ¿estás listo? Esa es. ¿Qué color sale?
Marrón.
Sí. A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo.
El monstruo. Desiree de Fez, aparte de que felicitarte porque el libro es una maravilla y creo que
gracias,
has hecho un trabajo excepcional, ¿cómo fueron las entrevistas con figuras como Enés, como la famosa Sigourney Weaver, con el niño? ¿Cómo fue estas entrevistas? Que supongo que, como tú muy bien decías antes, cuando te las conceden para los medios siempre es muy limitado, en cambio supongo que tú pudiste disfrutar de un contacto mucho más personal y mucho más largo, ¿no?
Sí, lo que sí que es verdad que al final cuando haces todas estas entrevistas con el equipo artístico, salvo con Jota, con Patrick Ness, con gente, pues Eugenio Caballero de Arte, por ejemplo, Oscar, que es el fotógrafo, o Fernando, como decías, de la música, todo lo que son actores, son películas que se hacen son entrevistas que se hacen durante el rodaje. Entonces no es fácil entrevistar actores durante el proceso de rodaje.
Porque están justamente muy metidos en el personaje, ¿no? Claro.
Y más en una peli en la que los temas que se tratan son tan sumamente extremadamente delicados, ¿no? Entonces sí que es verdad que son entrevistas que disfrutas, pero no disfrutas tanto como con el resto del equipo que lleva muchísimos, bueno, llevaban meses, casi un año más de tiempo preparando, bueno, mucho más tiempo, pero un año ya de preparación de la película, que la tienen muy por la mano, que han reflexionado mucho y han pensado...
¿Y los actores no?
Los actores es distinto.
Claro,
o sea,
sí,
todos,
sí, te entiendo.
Yo la verdad, claro, fueron todos encantadores y muy entregados, muy entusiastas con el proyecto. Y a mí lo que me emocionó también, porque soy muy, tú sabes, que soy muy amiga de Bayona hace muchos años, es la admiración profunda hacia Jota. O sea, es una cosa que es alucinante. Ya recuerdo cuando entrevisté a Naomi Watts por Lo Imposible, que se emocionaba, que se resaltaba las lágrimas hablándome de Jota. Y a mí eso me parece conmovedor porque, aparte de que porque es amigo mío, porque demuestra que valoran la implicación como autor que tiene en sus trabajos, ¿no? Entonces han sido entrevistas que he disfrutado, porque evidentemente entrevistar a Sigourney Weaver es una barbaridad, claro, es una pasada, pero sí que es verdad que está esta cosa de que entrevistar en rodajes es complicado.
Es complicado, sí.
Tengas más tiempo y no tengas el absoluto control que tienes cuando son películas grandes, con actores muy famosos, que te miren hasta las preguntas, y en este caso iba muchísimo más tranquila y relajada, pero no deja de ser, aparte que son estrellas.
Claro, claro. Y de todas formas, supongo que además siempre cuando estás con charlas con estos personajes del mundo de la interpretación, de fama internacional, siempre te quedas con preguntas por hacer, ¿no? Siempre
claro,
te gustaría preguntar más cosas, sobre todo cuando hay filmografías como si fueran Weber, ¿no? Por ejemplo,
exacto,
por poner un ejemplo, ¿no?
O sea, es que no se puede salir de ahí, ¿no?
Claro,
que
dices,
al final
lo que
me... hablar de una película. ¿Sí?
Claro, y dices, le preguntaría de todo. Bueno, yo creo que estamos, cuando decía un libro objeto, realmente casi yo diría una obra magna en el sentido de que es la recopilación, el compendio de lo que es la película, en el sentido de que cualquier que haya visto la película mira el libro y estará como recreando la película. Y cualquiera que no haya visto la película y empiece por el libro, tendrá la misma sensación cuando vea la película. No sé si estás de acuerdo con esta mirada mía.
Sí, totalmente, y tanto, sí. Y luego esta cosa de muchas ideas que se lanzan en la película, que yo creo que tienen un complemento en el libro, ¿no? Sobre todo toda la relación de Bayona y de Patrick con la psicología de la historia, ¿no? La forma
sí.
que tienen de hablar de la pérdida, la forma que tienen de hablar de esta cosa como de una idea de la orfandad que todo el rato plantea sobre la historia, por la ausencia del padre, aunque esté vivo, y por la cercanía, la proximidad de la pérdida de la madre, la dureza de la infancia, ¿no? Cuando te ves abocado a cosas muy duras cuando eres muy joven, las relaciones familiares, la relación entre madres e hijos, todos estos temas, yo creo que Jota da un ángulo muy interesante en el libro. Lo que nos propusimos en este caso era romper un poquito con esta idea de simplemente una entrevista con el director y plantear que la estructura del libro, en lugar de por temas, fuera por personajes. Uh-huh. Entonces, la idea es que las personas más importantes, o que yo creía que eran más importantes dentro de todo el engranaje complicadísimo de la película, que para mí sobre todo eran Belén Atienza, productora, Sandra Hermida, directora de producción, Bayona, el guionista y autor del libro, y el chico de arte y el de foto, continuamente fueran aportando cosas. Uh-huh. Y nos explicaran cómo ellos habían contribuido a la definición de los personajes desde su parcela.
Desde
¿no?
parcela cada uno,
claro,
evidentemente.
Exacto.
Pues
y es interesante porque de golpe hablas del mundo del niño y por qué la iluminación de la habitación del niño es así.
Es así y te lo explica, efectivamente.
Exacto.
Todo eso
sí,
conlleva a entender mejor la película. Pues un libro...
Sí.
Absolutament recomanable, com és aquest llibre, Un monstruo viene a verme, el arte de la película, el arte de la película y la visión de sus autores de Desiree Defez. Un libro para regalar absolutamente a cualquier persona que ame el cine y que de forma muy especial ame a Un monstruo viene a verme de J. Bayona. Muchas gracias, Desiree Defez, felicidades.
A ti, a vosotros.
Y
gracias.
A más éxitos para siempre. Hasta siempre.
Ojalá.
Un abrazo.
Muchas
adeu,
gracias. Un beso.
Adeu,
bona
chao, tarda. Adeu, adeu.
Adeu.
Bé, doncs, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, gràcies una setmana més per la teva presència aquí a l'estudi, a la Ràdio Estel i a l'Estem amb tu, en aquest primer programa una miqueta més breu, que tenim una miqueta menys de
bueno,
temps.
Bueno, com abans.
Com abans,
no,
això
no,
mateix.
No ens podem queixar.
Tornem
escolta,
als orígens.
Tornar a estar junts i parlar de cinema aquí, a Estem amb tu, de Ràdio Estel, ja és un regal de la vida.
Per
tant,
per
fins,
suposat.
Fins al divendres que ve.
Fins
adéu-siau.
Al divendres vinent, vagi bé.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Ràdio online i a la carta.
promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Penso que és important explicar que a partir dels 25 anys les nostres cèl·lules elaboren menys col·làgen, de manera que cada dia en perdem aproximadament un 1,5%. Quan arribem als 50, els resultats ja són visibles en el nostre cos. Tenim dolor a les articulacions, pèrdua de massa òssia i envelliment de la pell. Prendre cada dia 10 grams de proteïna col·làgen assimilable a Colnatur ens ajuda a alentir aquest procés, ja que contribueix al manteniment d'ossos i músculs. A més, els productes Colnatur porten vitamina C, que col·labora en la formació de col·làgen, contribuint al manteniment de les articulacions, dents i pell. Pensem que la nostra dieta actual és molt pobra en col·làgen assimilable, per la qual cosa és molt important que a partir dels 40 anys la complementem amb productes alimentosos Colnatur. Són molt fàcils de prendre i els resultats els notareu clarament a les vostres articulacions, ossos, dents i pell. Quan els hagueu après durant 3 mesos, us convido que escriviu en el nostre Facebook els resultats que heu obtingut. Milers de persones ja hi han deixat el seu testimoni dels beneficis que es proporciona com a tu.
Restaurant L'Informal, de l'Hotel de Serres. Un passeig per la cuina tradicional catalana amb idees renovades. Productes de mercat i de primeríssima qualitat per una carta adaptada a la temporada de cada producte. L'Informal, un restaurant d'aquí pels d'aquí. Perquè gaudir de la nostra millor cuina no té per què costar tant. Descobreix la cuina de L'Informal a hoteldeserresbarcelona.com i al 93 169 18 68.
Ràdio Estel.
Encarem ja la recta final d'aquest programa de divendres de l'Estem amb tu, i és el moment d'arribar, de trobar-nos amb aquesta brúixola emocional de la Virgínia Villarroya, que a partir d'aquest divendres tindrem a la recta final del programa del divendres, que és redundant, que sona tot això, d'aquí, de l'Estem amb tu a Ràdio Estel. Per tant, Virgínia Villarroya, molt bona tarda.
Bona tarda.
La brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Avui em fa molt feliç presentar-vos al filòsof, escriptor i formador Loto Vázquez, autor de La felicidad es fácil, 5 pasos para experimentar la felicidad y la realización en cada área de tu vida. Mandal Ediciones, llibres per no perdre el nord i ser una mica més feliços. T'imagines una vida on puguis deixar de buscar i dedicar-te per fi a trobar? Aquesta és la pregunta que ens fa el nostre convidat. Benvingut, bienvenido, Loto.
Muchas gracias, Virginia.
La mayoría de los humanos estamos cansados de ser buscadores. ¿Cómo transformarnos en encontradores?
El punto principal es que en realidad todos sabemos lo que queremos. Y no obstante, la mayoría de la gente cree que no sabe realmente lo que quiere. En uno de los juegos de la segunda parte del libro, en cada capítulo hay un juego que lo acompaña, como un ejercicio para realizar la teoría que has leído durante ese capítulo. Y en uno de ellos enseño cómo saber lo que realmente quieres en un ejercicio de solo 5 minutos. Una vez sabes lo que quieres, se trata de ir a por ello, se trata de tomar acciones coherentes con lo que quieres para así tener resultados coherentes y congruentes con lo que quieres.
¿Se atreve a decir que la felicidad es fácil? ¿Y por qué parece tan difícil?
Parece tan difícil porque desde que nacimos, no hace falta que yo lo diga, basta con que observemos a los bebés, ¿no? Y podemos ver cualidades de inocencia, de espontaneidad, de libertad, de amor, de armonía. Nacemos bastante felices, pero luego empezamos inmediatamente un entrenamiento 24 horas al día, rodeados de adultos todos los cuales hemos aprendido a tomarnos la vida muy en serio, a preocuparnos, a arrepentirnos, a juzgarnos, a creer constantemente que hay algo que está mal con nosotros o con nuestro mundo. Así que al estar entrenándonos 24 horas al día, todos los días de nuestra vida, nos volvemos muy buenos en ser infelices, aunque nuestro estado natural sea la felicidad.
Usted ha ideado, hablando ahora del bebé, de ese bebé permanente, el diagrama de la felicidad, que lo tenemos en la página 31 de su libro, y mantiene como idea principal que todos deseamos vivir nuestra vida como ese bebé permanente que decíamos. Y tenemos cuatro tipos. Tenemos al ejecutivo estresado, al mendigo atascado, al hippie soñador y a ese adulto bebé. ¿Y cómo regresamos a ese estado del bebé, a este nuestro estado natural?
Sí, en realidad es el estado perfecto porque es el estado natural, porque hemos nacido bebés y solo vamos a dejar de sufrir, solo vamos a dejar de sentir que a nuestra vida le falta o le sobra algo cuando nos volvamos completamente naturales, cuando dejemos de luchar contra la vida, cuando dejemos de esforzarnos constantemente por ser algo distinto de lo que somos. Cada uno de nosotros pasamos por los cuatro estadios, ¿no? Cuando estamos muy atascados, muy en el estado de víctima, somos el mendigo atascado. Cuando estamos tomando mucha acción, pero olvidándonos del disfrute a cada paso del camino, somos ese ejecutivo estresado que es tan habitual en nuestra sociedad. Cuando soñamos y soñamos, pero no movemos el trasero, somos el hippie soñador, ¿no? El que tiene muy buenas ideas y preciosas, pero no hace nada para traerlas a convertirlas en realidad. Y cuando somos esta mezcla de sueño, pasión y acción, entonces somos ese adulto bebé, alguien que es capaz de saber lo que quiere, pero además de actuar en coherencia con esto.
Muchos de nuestros oyentes pueden pensar que es un provocador cuando dice: cuanto menos te esfuerzas, cuanto menos luchas, cuanto más descansas y a la vez, cuanto más atento estás, tu cerebro y tú tenéis más y más para aportar. ¿No nos habían dicho siempre, Loto, que hemos de ser luchadores y esforzarnos mucho?
Sí, y ahí está una de las grandes claves que explica por qué nuestra sociedad, o por qué los humanos, nosotros que formamos parte de esta sociedad, no somos tan felices y tan plenos como nos gustaría, aun habiendo nacido con una plenitud tan frecuente. En que estamos confundiendo dar lo mejor de nosotros con luchar contra la vida. Cuando aquí me refiero a esfuerzo, es un sinónimo de luchar contra la vida, de actuar basándonos en la idea de que algo está mal, basándonos en la idea de que falta algo o sobra algo en este momento. Esa es la trampa. En este momento no falta ni sobra nada. En este momento hay abundancia, hay más de lo que necesitamos en muchísimos sentidos. Y claro que aún así podemos ir a por más, claro que aún así podemos ir a por una relación más armoniosa o de un amor más claro, o a por más dinero, o a por una profesión que encaje mejor con lo que realmente nos gusta hacer. Pero podemos hacerlo desde el disfrute, podemos darlo todo, pero no desde luchar contra la vida, no desde juzgar que hay algo mal, sino desde simplemente saber que siempre hay más. Y entonces ya no hay esfuerzo en este sentido, ya no hay lucha contra la vida. Lo único que hay es un enriquecerla, llenarnos aún más para dar aún más. Pero entonces ya esta sensación de pesadez, de que algo está mal, desaparece y es transformada por entusiasmo, disfrute y pasión.
¿Y qué les dice a la gente que lo pasa mal y que no salen del pozo?
Les digo que sigan los cinco pasos, que recuerden lo que realmente quieren, que se enfoquen en lo que quieren en vez de en lo que no quieren. Ese es el primer paso, ¿no? Saber lo que quieres y enfocarte en eso, ¿no? Y luego el segundo es guía clara, que siempre la tenemos adentro, pero también está fuera, en forma, por ejemplo, de una entrevista en la radio que estamos escuchando, o de un libro, de un seminario, o de una sesión individual de coaching o de acompañamiento. Es más, para todos los que nos están escuchando, si van a felicidadfacil.com, ahí les espera un regalo donde yo les guío en un audio grabado con mucho cariño, paso a paso, para implementar estos cinco pasos, valga la redundancia, en sus vidas, sin importar si su vida es un desastre o es muy insatisfactoria, o si su vida es maravillosa, pero saben que hay más. Solo tienen que ir a felicidadfacil.com y ahí lo encuentran.
Si le parece, seguiremos con esos cinco pasos, pero vamos a conocerle mejor. Em dedica a Loto Vázquez, neix a Pontevedra l'any 1983, és llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en comunicació. Dirigeix i imparteix conferències i seminaris sobre intel·ligència emocional, coaching, gestió de l'estrès, sensibilització del voluntariat i meditació.
realitza els seus seminaris i tallers a Espanya, als Estats Units, Costa Rica, Mèxic, Regne Unit, Singapur i Suïssa. Va estudiar també gestal i salut natural. Es va iniciar en la meditació als 16 anys, practicant-la de forma regular des d'aleshores i ensenyant-la des de fa 9 anys. Fundador i CEO de Felicitat per el Éxito i del projecte Red Social de la Felicitat, que engloba una visió de generar un món online enfocat i compromès en prioritzar la felicitat en cadascuna de les seves accions i sense excepció. ¿Qué canción le hace feliz?
La que se me ha ocurrido es A House by the Sea, de Moby, que es un cantant noruec. Una casa al costat del mar, de Moby. They say home is the place where your heart is.
Muy bien, pues vamos escuchando la canción. Estábamos repasando los 5 pasos, habíamos hecho la claridad del deseo. Lo primero es el deseo, la guía clara que nos lleve a ese rumbo del deseo. La práctica o juego que hemos de jugar. A veces alejémonos de esa teoría y vayamos más a la práctica. Vamos al cuarto paso, Loto. Rodéate de personas afines. Es muy importante rodearse de personas que juegan a lo grande, ¿no?
Si nos fijamos, en realidad, todo lo que digo en el libro es observando a los bebés, que son los seres humanos, o el rango de edad en el que el ser humano es más feliz, pero también es observando a las personas que tienen verdadero éxito. Ellas se distinguen por tener muy claro lo que quieren, por tener guía clara, tanto por tener una intuición muy clara, pero también por tener un coach o un mentor, alguien que les enseña desde fuera. También porque toman acción coherente, pero también, y este es el cuarto paso del que me hablabas, porque se rodean de personas afines, porque todos los, mi maestro dice, los sabios se rodean de sabios. Pero si nos fijamos en cualquiera de nuestros héroes, sea un futbolista, o sea Rafael Nadal, o sea un cantante, o sea cualquier artista o persona que nos inspira genuinamente, se rodean de personas que también están jugando en grande. Hay una frase que dice: tú eres el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasas.
Y terminamos con esa alegre perseverancia. Hemos de insistir, porque si no, no se logran las cosas que se quieren, ¿no?
Exacto, y esto sí que no es nuevo, ¿no? Todo el mundo, siempre relacionamos el éxito con perseverancia. Y sin embargo, el valor extra que aporto aquí es que es tan importante como la perseverancia, el disfrute de cada paso del camino. Porque si no estamos disfrutando, lo que tendemos a hacer es quemarnos. Y cuando nos quemamos, en realidad, casi siempre es porque ya hemos dejado de apuntar a nuestro verdadero objetivo, porque nos estamos enfocando en... uno de los más habituales es... nos estamos enfocando en ganar más dinero, cuando en realidad nuestro verdadero objetivo es una calidad de vida mayor, hacer más cosas que nos gustan y hacerlas con más libertad de tiempo. Y creemos que el dinero nos va a dar esa calidad de vida, pero no siempre es así. Si nos enfocamos en ganar más dinero, quizá, con un poco de suerte, lo que vamos a obtener es eso, pero hay mucha gente con más dinero que nosotros y que, sin embargo, no necesariamente tiene mayor calidad de vida. Entonces, lo que digo es que es muy importante enfocarte en lo que realmente quieres y hacerlo disfrutando de cada paso para que la vida de tus sueños vaya creciendo y creciendo.
Seguiríamos hablando, Loto, pero el tiempo se nos acaba. Nos despedimos con sus palabras. Dice: este libro nace del deseo natural de compartir el gran encuentro que ha sucedido en mí y que empezó justo en el instante en que descubrí que ya estaba cansado de esforzarme en buscar. Ha sido un placer, gracias por enseñarnos a encontrar, por enseñarnos a observar la belleza, a priorizar, a poner la atención en el ahora. Muchísimas gracias y toda una recomendación. Este libro, La felicidad es fácil. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Virginia. Un abrazo. I just want to come home and lay down beside you. And then I'll be who I wanted to be. In my heart I belong in a house by the sea.
La brújula emocional.
Ràdio Estel.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell?
et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat. A les 8, La Veu dels Animals. A les 9, Bàsquet al Dia. A les 11, L'Art de la Reflexió. I a la mitjanit, Tocs de Cultura. Els teus vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I fins aquí, senyores i senyors, aquest programa de divendres 10 de febrer del 2017. Com sempre, ha sigut tot un plaer per tot l'equip estar amb vosaltres durant aquesta tarda de 5 a 6 de la tarda. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, de la Marga Font a la producció, del Toni Guerrero a la direcció i de qui us ha parlat aquesta tarda, el Lluís Torrellés. Dilluns torna el Toni a partir de les 5 de la tarda i un servidor divendres vinent a partir també de les 5 de la tarda. Ja ho sabeu, vagi bé!